Bon dia, Enric.
Hola, Montse, bon dia. Què tal?
Pues res, tornem aquí a Fila Zero.
Sí, senyora, sí, senyora. Amb molta feina avui.
Molta feina. Buf, se n'estrenen de
bueno,
pel·lícules.
Bueno, no te m'agobis. No te
se n'estrenen moltíssimes, se n'estrenen de tot el món.
Però anirem a poc, però
i bona
lletra. I bé.
Vale. I saps una curiositat?
Què?
El dia 15 de març de l'any 1964 es van casar Liz Taylor i Richard Burton.
Ala, quina vegada, perquè es van casar moltes vegades.
Bueno, quan estaven fent Cleopatra, o sigui, la Cleopatra i el Marco Antonio.
Toma!
I, a més, el dia 16, dia d'estrenes, demà, és el dia de la son. Així que ningú que s'adormi, tothom a les estrenes.
Ja veig els treballadors dels cinemes treien a la gent a rossegons.
Exacte, exacte. I recordeu que el dilluns és el dia del pare i el dimarts el millor dia de l'any, el Dia Mundial de la Felicitat.
Hosti, tens el calendari a punt, eh?
Bueno, xuletes, xuletes, què vols? Molt bé,
som-hi?
I com fem habitualment, començarem pels documentals, perquè ja diem que un carro de pel·lícules, començarem pels documentals.
A més, esta vegada n'hi ha dos de documentals.
N'hi ha dos, exacte. Anem pel primer, The Best Day of My Life. Un documental espanyol dirigit per Fernando González Molina, el mateix director del Guardián Invisible, d'aquesta novel·la passada pel·lícula de la trilogia de Baztán, de Dolores Redondo,
sí,
i també de la pel·lícula Palmeras en la nieve. Un documental que tracta sobre el Dia de l'Orgull Gay.
Sí, és un documental sobre el World Pride del 2017. Ho he dit bé, eh?
Molt bé.
Que es va celebrar a Madrid.
Uh-huh.
I aleshores... per parlar d'aquest tema, el que fan és parteixen de la visió de 6 persones del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, que aquestes 6 persones provenen de Rússia, d'Uganda, de França i d'Espanya. Aquí es parla doncs, de la lluita per la igualtat, de la lluita per la tolerància de la societat. Alguns dels protagonistes d'aquesta pel·lícula viuen en països on l'homosexualitat està penada, no? No
sí.
Està acceptada per la gent, i aquesta és la primera vegada que al venir al Dia d'Orgull
poden
expressar-se i no amagar-se,
sí.
Lo qual per ells és la cabose.
Molt bé, molt bé. Recordo una pel·lícula que ens va agradar molt que es diu Pride, que
sí,
és sobre també el col·lectiu sí. LGTB i que a més en contraposició amb els miners en l'època Thatcher,
sí, sí,
te'n recordes?
Sí, sí. I, que es fan amics
i
fan
amics,
una lluita comuna.
Exacte, exacte.
Amb totes les prevencions d'entrada.
Sí. Molt bé, doncs passarem al següent documental. També espanyol, 100 dies de soledat.
Vine escapando del vértigo de la ciudad con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas.
Un documental escrit i dirigit per Gerardo Olivares, bueno, José Tía Gerardo Olivares, que de fet és la pròpia història, si no tinc mal entès.
És una mena d'experiment. És a dir, el José Díaz decideix provar de viure 100 dies en una cabana al Parc Natural de Redes, Astúries, ell sol. El repte és desconnectar-se del món. No té electricitat, res de mòbil, res de televisió, res d'ordenador, sense rellotge. I ell sol, davant de la naturalesa, sent autosuficient. S'alimenta doncs, en el bosc. I,
del que
i,
bueno, recull, el de caça.
Exacte. Sí. I ho va aconseguir, s'ho va filmar ell, etc. Hi ha escenes que recorden, no diràs quina pel·lícula, Dersu Uzala, de l'Akira Kurosawa.
Molt bé.
Aquella pel·lícula tan bonica,
sí,
de la taigà.
Exacte, de la taigà siberiana.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Una experiència, això d'intentar estar desconnectat del món, ara que estem tan hiperconnectats,
sí, sí,
amb el mòbil, l'ordenador.
Jo penso com es devia sentir al tornar al món civilitzat.
Sí.
Li devia agafar un atac d'alguna cosa.
Exacte,
eh?
En estat de xoc, segurament.
Perquè a millor sempre és fàcil acostumar-se, però a pitjor...
Sí, molt bé. I ara sí, ja passarem en tot cas a les pel·lícules i la primera que parlarem és una pel·lícula hongaresa, 1945. Una pel·lícula escrita i dirigida per Ferenc Torok i crec que ambientada a la Segona Guerra Mundial, no?
Sí, sí. Estem a l'agost de 1945, s'acaba d'acabar la Guerra Mundial i es casa el fill d'un funcionari de l'Ajuntament d'un poble. Resulta que estem a Hongria, eh? Dos jueus ortodoxes arriben a l'estació de tren del poble amb dos misterioses caixes. El funcionari té por que potser siguin els hereus dels jueus que van ser deportats quan la guerra i que vinguin a reclamar les propietats que els van ser robades durant aquesta guerra, no? Altres habitants del poble tenen por que tornin més supervivents a reclamar les propietats que ara ja consideren seves.
Clar.
És una història d'aquelles que aquí a Espanya no va passar, eh? 40 anys de Franco i 40 anys de parlar del xa-xa-xa. Però a qui li van robar algo o...
Pues, un, dos, tres, tarde.
Ja s'ha mort, m'entens?
Sí. Bueno, una pel·lícula també sobre les conseqüències de la guerra, eh? I de com...
I del genocidi.
I del genocidi, sí, sí. I d'Hongria passarem al Líban. El insultó. Una pel·lícula escrita i dirigida per libanès Ziad Daweiri que ha estat nominada com a pel·lícula de parla no estrangera als Oscars, que no l'ha guanyat, evidentment, però que l'actor, el Kamel Elbasha, sí que va guanyar el Premi al Millor Actor al Festival de Venècia de l'any passat. Un drama religiós, pot ser?
Bueno, és, mira, resulta que Toni és un libanès cristià i està regant les plantes del seu balcó. Amb això, sense voler, mulla el cap de Yasser, que és el capatàs d'una obra que és palestí. Es discuteixen i en Yasser insulta a Toni, eh? El palestí insulta al libanès. Toni porta el cas a la justícia, denuncia Yasser i així comença un llarg procés judicial on es posen de manifest les diferències de religió entre les comunitats també i un incident que hauria de quedar en una anècdota i que no té cap importància pren una envergadura nacional que involucra fins i tot el president. És com d'una tonteria se'n fa.
Exacte, és el que anava a dir-te.
Una matança.
Crec que és com una crítica, no?, a que els conflictes al final cap sorgeixen per tonteries que segurament ben resolts no portarien conseqüències tan dramàtiques. A mi això m'ha fet pensar en una pel·lícula de l'any 2008 que es diu Los Limoneros.
Sí.
Te'n recordes? Que és d'una dona que té el seu terreny a un planta llimoners just a la franja de Gaza.
Sí. I li han posat la frontera.
Li han posat el filat i ella bueno, té un conflicte justament amb el ministre de la guerra perquè ell considera que allò és una amenaça de que els palestins poden entrar a territori israelià sense permís.
A treure llimoners dels llimoners.
Jo penso que són pel·lícules que ens fan reflexionar sobre aquest conflicte que fa tants anys que dura.
Aquesta té molt bona crítica, eh?
Sí, aquesta, a veure si la podem veure perquè aquestes pel·lícules aquí ens costen d'arribar. Però bueno, intentarem.
Sí, però les que arriben són bones.
Són molt bones.
Una altra.
Vinga, doncs ara ens n'anem del Líbano al Japó. A Silent Voice, la veu silenciosa. Una pel·lícula dirigida per Naoko Yamada sobre un llibret manga de Yoshiki Oima, per tant és una adaptació d'una novel·la manga d'aquest autor i que també és una pel·lícula manga, és una pel·lícula de dibuixos animats japonesos.
Sí. La història que explica és que en una escola a un nen li fa la vida impossible a una nena. Li fa tot tipus de burles perquè resulta que ella és sorda. la nena ha de canviar d'escola perquè no suporta aquesta situació d'assetjament. Anys més tard, el noi ha pres consciència del mal que li va fer i intenta redimir-se. Fins on està disposat a actuar el noi perquè la noia el perdoni? Aquí ens parla de que és tan víctima la víctima com l'agressor, perquè l'agressor no pot viure tranquil havent estat agressor.
Està bé.
Està bé,
també.
I també la plantegen com una pel·lícula amb molt de valor, amb molta sensibilitat. Vaja, la crítica en diu filigranes d'aquesta
pel·lícula.
Bueno,
són aquestes sensibilitats japoneses.
Sí, els orientals es nota que tenen el Confucio dintre el cap i l'ha ficat de fa temps.
Té la marinera, Enric. Jo que m'estava intentant posar transcendental en aquest món de les emocions,
però,
de la sensibilitat.
Però la societat oriental ha treballat molt, ha pensat molt i té autors i filòsofs.
Exacte, té una filosofia especial, si és veritat. Molt bé, va. Ara marxem de Japó i ens anem a França. T'has fixat que encara no hem parlat de cap pel·lícula nord-americana?
És veritat.
Pues seguirem.
Això és un lujo.
Una pel·lícula francesa, com deia. Janet, la infància de Juana de Arco.
Et tous les jours, des blessés, des malades et des abandonnés. Tous les efforts sont vains, nos charités sont vaines. La guerre la plus forte à faire la souffrance.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Bruno Dumont, que va fer també l'Alta Societat, i que recorre a un tema identitari important per a la nació francesa, que és la figura de Joana d'Arc. Uh-huh. Aquí vist des de la seva perspectiva com a nena, com a infant.
Sí, sí, abans de ser famosa.
Exacte. I està protagonitzada per Lise Leplat-Prudhomme i per un seguit d'actors novells, justament perquè són actors infantils. A mi aquesta pel·lícula em remet... Se n'han fet moltes, de Joana d'Arc, però la que em va frapar més, una pel·lícula així com molt moderna, del Jean-Luc Besson, que es deia Juana de Arco, on sortia la Mila Jovovich, i feia un paper tremendo, una pel·lícula llarga, llarga, i que la recordo haver-la vist en una sessió d'aquelles golfes a altes hores de la matinada.
Molt bé. A veure, jo em sembla que aquesta pel·lícula et sorprendrà molt.
Sí?
Perquè és rara.
Ah.
És un musical.
Ah!
És religiosa.
Vale.
Amb visions i amb fantasia religiosa, perquè, esclar, és la fantasia d'una nena. Una nena que està obsessionada en que els anglesos fan moltes maleses i se'ls ha de fer fora
de França,
perquè la patrie, i està ambientada a l'any 1425, que estem al mig de la guerra dels 100 anys, i ella, als 8 anys, que fa de pastoreta, doncs encara no ha sigut Jean d'Arc, encara, però ja té ganes de fer fora els
anglesos
de França.
O sigui, però aquella dona combativa,
sí,
ja
però,
des dels
però
seus
un,
orígens.
Però, exacte, una nena de 8 anys, pastora, ja m'explicaràs quina...
Bueno, ja tenia l'activisme dins.
Sí, sí, sí. Però ja et dic, és una pel·lícula musical, malgrat tot. I,
vale,
a més, agafa la part històrica i la part religiosa.
Molt bé. No deixarem aquí la religió en aquesta cartellera, perquè després vindrà alguna cosa més. Veu que estem als voltants de Setmana Santa i toca.
Home, clar.
Molt bé. Seguim a França. Perdido.
Julián. Julián, soy Maggie. ¿Podrías llamarme, por favor? ¿Le ha pasado una cosa, Matisse?
Una pel·lícula escrita i dirigida per Cristian Carion, que va fer el Caso Farewell, justament amb Guillaume Canet, que també trobarem en aquesta pel·lícula, i amb Emil Kosturica, i que està protagonitzada, com deia, per Guillaume Canet, que va ser el director a la seva dècada de Pequeñas mentires en importància, perquè a França lo del paper del director, guionista, actor és així com bastant intercanviable.
Sí, sí, sí.
I va actuar al Caso Farewell i va actuar a La Playa. I per Melanie Laurent, de No llores vuela, El concierto o Malditos bastardos.
Sí,
per
sí.
Tant, actors que ja els han vist en altres pel·lícules, tant franceses com americanes, i que parla de segrestos?
Bueno, sí, però no. O sigui, un home, un matrimoni, Julian és un home de negocis i es passa la vida viatjant. I ell viu per la feina i s'ho passa de conya treballant i no és mai a casa. passa de la família, el matrimoni no funciona i acaba en separació. Uns 3 anys més tard, la dona, bueno, la ex-dona, li diu que el seu fill ha desaparegut i llavors ell comença a buscar-lo. Al buscar-lo va descobrint coses sobre la vida del fill i de la seva ex-dona i a partir d'aquí intentarà trobar el seu fill, costi el que costi. Es pensa que pot ser un segrest, però com que no hem vist la pel·lícula, no sabem.
És una pena, perquè aquests dies un tema com aquest ha acabat tan tràgicament i tan malament que està fa cosa, fer broma de l'argument d'aquesta pel·lícula,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
Bueno, passarem a la següent.
Anem a l'altra.
I, com diem, passem a una pel·lícula també de caire religiós al voltant de Setmana Santa, anglesa, Maria Magdalena.
María, has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti.
Tu familia dice que...
María Magdalena está dirigida por director australià Gath Davis y está protagonizada por Rooney Mara, a que vam veure a The Ghost History, a Her, a la red social, i per Joaquin Phoenix, que també vam trobar a Her. Vale, Her ens va agradar molt, justament parlant de tecnologies i t'enganxa a les tecnologies. Sí. Vale? Two Lovers o El Bosque, és un actor que ens agrada seguir-lo.
Que s'enamora del programa informàtic.
Que s'enamora del software, sí, del seu mòbil.
És com enamorar-se del Word o de l'Excel.
Exacte.
És molt fort, eh?
Sí, però és que el software li parlava i li deia coses boniques.
Clar.
I el que aborda és el tema de la figura de Maria Magdalena, una figura que ha anat evolucionant al llarg dels anys, que vam veure en una pel·lícula mexicana ja de l'any 1945, en una italiana del 2000, en una altra de l'Abel Ferrara, italiana del 2005, en un documental del 2008, i aquí no sé si Maria Magdalena pren un protagonisme més activista,
bueno,
que de florero de la figura de Jesucrist.
Jo diria, no, el que està bé d'aquesta pel·lícula, d'entrada, en el seu plantejament, és que explica la història de Maria Magdalena com una biografia del personatge de la Bíblia, no? I la planteja com una dona jove que vol trobar un nou sentit a la seva vida i vol viure fora de les regles i les jerarquies que la societat d'aquella època li imposa. Per tant, desafia la seva família, se'n va de casa i s'uneix a un nou moviment social liderat per Jesús de Nazaret.
Molt bé.
Però està molt bé.
Està molt bé, perquè li
des del punt de vista
d'ella, social, no? I a més femení d'ella.
Què feia Maria Magdalena amb Jesucrist i no estava a casa sa mare?
Exacte.
Pues algo havia passat. Aquí
sí, és una altra figura de com les últimes tentacions de Cristo de Martin Scorsese. Bueno, és una figura que ha anat, ja dic, evolucionant al llarg de la història, de fer-la una dona submisa que plora per Jesús perquè no sabem si està enamorada o no, perquè això la Bíblia sembla que sigui com mig sacrilegi dir-ho, i ara ja la transformem en una dona
revolucionària. No, jo diria que més que transformar-la, estem parlant de que Jesús va ser un revolucionari en la seva època, segons la Bíblia, diria.
I que s'envolta de
gent. I que ella és algú voluntari en aquella revolució i, per tant, s'emprenya amb la família i se'n va a la guerra.
Sí, sí. Molt bé, passem a una pel·lícula espanyola que es diu La tribu.
¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves?
Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida.
Que sea mi suerte.
Suerte. Soy una de las...
Una pel·lícula escrita i dirigida per Fernando Colomo, el de l'Efecto Mariposa o de Bajarse al Moro, i protagonitzada novament per Carmen Machi. Sembla que no tinguin més actrius al cine espanyol últimament. Que ja
està en ratxa.
Està en ratxa. Exacte. I per Paco León. Per tant, repeteixen els dos de la sèrie Aïda.
Sí, sí.
El problema de caure en els estereotips a vegades. Però és una pel·lícula que està inspirada en fets reals.
Sí.
He llegit.
Sí, sí. I a més, mira, el tema és de la Carmen Machi, es diu Virginia, el personatge, i es guanya la vida fent treballs de neteja, però la seva vocació és fer de street dancer, de ball urbà.
Molt bé.
I està molt bé. En el
tràiler?
En el tràiler es veu i hi ha escenes bones. El seu temps lliure es dedica, doncs, a fer ball urbà amb un grup d'amigues. A més, recupera un fill que havia donat en adopció, que l'havia tingut quan tenia 16 anys i l'havia deixat en adopció. Aquest fill és un executiu arruïnat que ho ha perdut tot, inclús la memòria ha perdut. I tenim a Virgínia amb el grup d'amigues i el fill fent street dance pels carrers, la mar de contents, i descobreixen que mare i fill tenen, venen de mons diferents, però en canvi tenen el ritme a les venes.
Aquesta l'anirem a veure el dia de la felicitat.
És, sí, és una pel·lícula optimista.
Molt bé, i arribem als Estats Units. La pel·lícula Mi nombre és Teata.
There are birds of every color, red, blue, green, yet they are all one bird.
So with me, una pel·lícula dirigida per Nathan Frankowski i que també és un drama basat en fets reals, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí. És la història de Maria Thompson Fisher, una índia americana que té el somni de poder treballar a Broadway i contínuament és rebutjada en totes les proves a les que es presenta per treballar-hi. Malgrat tot, ella no defalleix i segueix insistint fins que troba el seu camí.
Molt bé. I acabem la cartellera aquesta tremenda que portàvem amb Tomb Raider.
¿Su nombre?
Lara.
¿Apellido?
Croft.
Pues ja ho ha dit, la història de Lara Croft és una nova adaptació al cine d'un videojoc, igual que ja va passar en Assassin's Creed o en Warcraft, i que ja vam veure aquest personatge a la figura d'Angelina Jolie anteriorment.
Sí, sí, sí. Lara Croft té 21 anys. És fill d'un propietari d'un imperi empresarial de qui fa anys que no en sap res. Treballa de missatgera en bicicleta pels barris de Londres, una feina que no li dona ni per viure, pràcticament. Fins que un dia decideix deixar-ho tot i anar a buscar son pare. I aquí apareix la gran aventura. Ella va buscar son pare a una tomba legendària que hi ha en una illa mítica de la costa del Japó i aquí doncs, bueno, va fent el seguiment per intentar trobar-lo. I tot això, si sobreviu, la podran nomenar Tomb Raider. Tomb Raider ve a voler dir saquejadora de tombes.
I és on tenim els efectes especials de la cartellera.
I la música salvatge.
Molt bé, doncs ja hem acabat.
Doncs apa Déu, fila 7. Fins la setmana que ve.
Fila 0.
Fila 0, és veritat.
S'ha canviat
set
de fila.
Set files endarrere.
Això és la que demanes sempre al cine. Bon
adéu,
dia.
Adéu. Bon dia a tots.